Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al tercer programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Us saludem des del dia 107.2. Tenim el Pau Ibars, el control tècnic, avui. Molt bona tarda, Pau, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Encantat de tornar a ser aquí un dia de...
Com
tècnic substitut, ara ja. Està molt bé, això.
Bueno, està bé, està bé. Sigui com sigui, un plaer. I qui us parla, Felip Querol. Molt bona tarda. Comencem un espai en el qual us donem algunes pistes i us expliquem què passa i com viuen en aquell lloc. Avui és 1 de novembre, la Castanyada, Tots Sants i el dia posterior a Halloween, una tradició que hem importat dels països de parla anglesa com ara Regne Unit, Estats Units, Irlanda, però que té les seves arrels precisament a Irlanda. Són dies en els quals tenim molt presents a totes aquelles persones que ja no són en aquest món entre nosaltres. Uns són més escèptics, uns altres més creients, però la veritat és que els cementiris esdevenen un dels llocs més concorreguts en aquests dies. Avui tractarem un tema un tant complicat, sense deixar de banda la mort, tan present en aquests dies, i és que ja ho veureu, anirem a un lloc en el qual una mort en particular ha esdevingut una notícia a nivell mundial.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà?
Doncs, com sempre, aquí van les pistes i les d'avui són aquestes. Les mil i una nits, Aladí, Ali Baba, els 40 lladres o Simbad el marí. Aquesta és la primera. La segona, la societat d'aquest país és considerada la més hospitalària del món. Són persones molt familiars que no dubten a donar la benvinguda als turistes. I la tercera és que els tatuatges i l'alcohol són il·legals. Potser no està molt clar, potser sí, però en tot cas, avui anem a l'Iran. Una notícia del 324 del 27 d'octubre, de fa res, la família de l'espanyol que anava a peu a Qatar confirma que està detingut a l'Iran. El rastre de Santiago Sánchez, que anava a peu cap al Mundial de Qatar, es va perdre després de travessar la frontera entre l'Iraq i l'Iran. I un altre d'ahir, el 31 d'octubre, el diari Ara diu: guanyaran les dones iranianes? La seva revolta podria ser el començament del final de la teocràcia de l'Iran. I m'he permès el luxe de posar un dels fragments. Diu així: els iranians han mostrat la seva ràbia als carrers des de la mort sota custòdia de Mahsa Amini, una noia de 22 anys que va ser detinguda per la policia de la moral de Kaimanei pel delicte de no cobrir-se fins a l'últim floc dels cabells. Protestes com aquestes requereixen valentia, tenint en compte la disposició del règim per tancar entre reixes i violar qui es manifesta. Amb tot, fa setmanes que duren i, mentre que la fúria del 2009 va ser en gran part urbana i de classe mitjana, després que es robessin les eleccions a un candidat més o menys reformista, i la del 2019, que va ser més bé obrera, provocada per un increment sobtat dels preus de la benzina, les protestes actuals, això sí, han esclatat arreu del país, implicant tots els grups ètnics i persones de totes les condicions. La República Islàmica de l'Iran és un país de l'Orient Mitjà. Fins al 1935 va ser conegut com a Pèrsia. Fa frontera amb els següents països: Turkmenistan, Afganistan i Pakistan a l'est, Iraq, Turquia, Azerbaijan i Armènia a l'oest. Al nord és banyat pel mar Caspi i al sud pel golf Pèrsic, del qual en forma part l'estret d'Hormuz. Té una població d'uns 86.758.304 persones i una extensió de 1.648.195 quilòmetres quadrats, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 52.54 habitants per quilòmetre quadrat. El seu idioma oficial és el persa i la religió majoritària l'islam. El seu president és Ibrahim Raisi i la moneda oficial és el rial iranià. Cal remarcar la manca dels drets humans, ja que les violacions dels drets humans a l'Iran se centren en l'absència de la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat de culte, de dret a la informació, del dret a la deguda defensa en judici, a la tortura i a la pena capital. A Iran es produeixen detencions arbitràries i execucions sumàries, la situació a les presons és catastròfica i les forces de seguretat cometen greus abusos als drets humans i el poder judicial ho avala. Les manifestacions o protestes al carrer són reprimides encara que siguin pacífiques. No existeix el dret de reunió ni de pensament. S'empresona els opositors polítics, els periodistes que no recolzen el govern de torn, activistes socials i defensors dels drets humans, a polítics i advocats. La pena capital és aplicada tant a adults com a menors d'edat, a delinqüents comuns com a usuaris de drogues, periodistes, bloggers o usuaris de les xarxes socials. Llocs web són bloquejats pel govern i les comunicacions a l'exterior són interferides. I més avant us donarem alguns exemples d'això. Les dones i les minories racials o religioses són ciutadans de segona. Existeix un estricte codi, un estricte codi de vestimenta i les dones que no ho compleixen són empresonades. Empresonades o, en altres casos, com ja sabem, doncs, matades. Es realitzen lapidacions de dones per atemptar contra l'honor. Les minories sexuals són perseguides. En l'índex global de l'escletxa de gènere realitzat el 2015 pel Fòrum Econòmic Mundial, l'Iran ocupa el lloc 137 dels 140 països. Tot seguit anem la primera de les entrevistes d'avui. Sort que vam intentar gravar les entrevistes perquè d'haver-ho fet en directe hauríem tingut problemes. És el que estàvem dient fa un moment per les intervencions que fa l'Estat amb internet i amb les comunicacions. I per aquest motiu ens vam veure obligats a gravar-les. Per tant, sentirem ara una part, la primera part de la mia. Buenas tardes, Mía Astropovic. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis?
Bien, ahora mismo estamos tranquilitos porque estamos en un lugar donde no hay mucha gente, así que bastante tranquilos, la verdad.
Porque, en primer lugar, ¿qué vínculo o qué relación tenéis con Irán?
Pues llevamos 3 meses viajando por Irán. Llevamos 3 meses y algo. Y bueno, pues estamos viviendo la situación aquí en primera línea.
Cuenta. Lleváis 3 meses. ¿En qué parte de Irán estáis?
Pues ahora mismo estamos ya en el sur. Estamos lo que es en el Golfo Persa. Y hemos recorrido más o menos casi todo Irán ya durante estos 3 meses porque estamos viajando en van. O sea que nos hemos estado moviendo bastante. Entramos por la frontera de Irak, subimos hasta el norte, hicimos toda la parte del mar Caspio y después subimos como a la frontera de Turkmenistán, después bajamos por la parte central, lo que es Teherán, Yash, Shiraz, Isfahan, y bueno, ahora estamos, como te digo, en el sur y nos gustaría hacer la parte de Baluchistán.
Perfecto. Primero que nada, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué os ha llamado más atención? ¿O qué dificultades os habéis ido encontrando por el camino?
ha sido un poco como en creciendo, ¿no? Porque al principio cuando entramos, bueno, fue ya hace, pues como te digo, un poco más de 3 meses, o sea que no había lo que hay ahora, era una, o sea, un momento bastante tranquilo de este país. Uh-huh. Y la verdad es que al inicio fue bastante cool viajar por aquí. Aparte, bueno, la gente de Irán es increíble, son hospitalarios de una manera increíble, siempre nos están haciendo sentir en casa, nos ayudan en todo, son muy curiosos, quieren saber sobre Europa, sobre nuestra cultura, sobre nosotros, nuestra forma de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay gente que se acerca a hablarte, a traerte comida. O sea, al principio, durante el primer mes, creo que no cocinamos ningún día porque es que cada día venía alguien a darnos comida. Ostras, o invitarnos a sus casas.
Eso es fantástico. Uh-huh.
No, de verdad, la acogida, o sea, la acogida como en ningún país. Puedo decir a día de hoy que, bueno, junto con Kurdistán, de verdad, los iraníes en el pueblo nos han tratado sin duda, o sea, pero sin ninguna duda. Completamente al contrario de lo que quizás, bueno, la gente se piensa, ¿no? Que cuando oímos hablar de Irán, pues siempre da miedo o siempre tenemos como esa tendencia a pensar mal, ¿no? En, como en uh-huh. terrorismo o yo qué sé. Y sí. Al revés, o sea, nosotros cuando llegamos aquí, de verdad, que la gente nos ha acogido de una manera que a veces, o sea, es que siempre lo decimos, la gente fue, o sea, la gente del mundo en general fueran como los ciudadanos iraníes, el mundo no tendría guerras. O sea, esta gente de verdad es adorable. O sea,
ostras.
Lo que es el ciudadano iraní, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, 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 la gente de a pie, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Lo que es el ciudadano iraní, lo que es el perfil del ciudadano iraní es wow, increíble. O sea.
Claro, entiendo que cuando pasó el caso de Mahsa Amini, supongo que ya estabais ahí, entonces, uh-huh. porque sí. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo lo vivisteis?
O sea, cuando Mahsa Amini fue asesinada hace ya 40 días, nosotros llegamos como unas 3 semanas antes. Entonces, por eso hemos vivido un poco el antes y el después. El antes fue muy tranquilo, como te digo. Nosotros, pues, la verdad que estuvimos viajando sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de miedo. Viajamos muy tranquilos. Luego, cuando pasó esto, imagínate, nosotros tuvimos suerte porque estábamos justo en Teherán. El día que pasó y el día siguiente nosotros nos íbamos. Entonces, prácticamente no nos enteramos, o sea, nos enteramos después, justo cuando nos habíamos ido. Porque, claro, esto se hizo público pues días más tarde de que sucediera.
Claro.
Y luego empezaron las manifestaciones y gracias a Dios, o sea, voy a decir gracias a Dios porque, claro, yo puedo ser militante lo que quiera, pero cuando estás en un país así, pues te lo piensas dos veces.
Exacto.
Y gracias a Dios, estábamos en Teherán, estábamos ya a las afueras, y nos pilló todo fuera. Pero claro, bueno, al final, pues como hemos seguido visitando ciudades y tal, pues hemos vivido lo que es también esta parte que no te voy a engañar, da miedo. O sea, da miedo estar aquí en unos momentos, sobre todo al principio, porque cuando sucedió esto, empezaron las protestas y las manifestaciones, pues cortaron internet. Y bueno, ha seguido cortando hasta el día de hoy de una forma... de una forma que sin avisarte ni nada. Y claro, para nosotros, por ejemplo, cuando sucedió esto, nosotros estábamos en Isfahan, que es la primera ciudad donde vivimos las protestas, y nos encontramos, por ejemplo, un día que estábamos haciendo turismo, una salida normal. Bueno, yo soy youtuber y siempre voy con mi cámara y con mi micro, ¿no? Y uh-huh. estábamos en un museo haciendo una salida normal y con... De repente... Espera un momento, creo que están viniendo militares a...
Ostras.
Creo que tengo que colgarte porque hay militares que están aquí y
Vale, tranquila, lo intentamos en otro momento.
Perdóname, es que acaba de llegar un coche lleno de militares. O sea, a ver, que quizás no quieren nada, pero que igual te voy a colgar y que... Si
tranquila, no te preocupes. Tranquila. Hablamos más tarde, no te preocupes. Tranquila, cuídate.
Vale, hablamos. Sí. Te van rápido, te vuelvo a llamar, ¿vale?
Vale, gracias. Hasta ahora. Chao.
Venga.
Doncs tal com acabeu de sentir, vam haver d'aturar l'entrevista perquè hi havia una patrulla de la policia de l'Iran. Això sí, en uns minuts vam poder continuar. Escoltem-la. Me estaba explicando que hoy hace 40 días de la muerte de Mahsa Amini, ¿verdad?
Hoy hace exactamente 40 días de la muerte de Mahsa, y bueno, es lo que aquí llaman el duelo. Y por lo que he oído, a ver, es que aquí como que hay mucho secretismo y nadie quiere hablar mucho porque es peligroso. Aquí de verdad no es como en Europa, o sea, ya no digo ni en España, no es como en Europa en ningún sitio, y hay que tener bastante cuidado con lo que dices, con lo que haces y con quién hablas. Y dicen que hoy pues va a empezar como que es más movimiento en sentido protestas, porque como que ya no tienen que respetar el cuerpo de Mahsa y la memoria de Mahsa, como que se va a levantar la revolución. Pero bueno, es algo que se dice, nosotros no sabemos, como te digo, estamos bastante aislados, porque aunque ahora podemos conseguir un poco internet con el VPN, hay veces que ni con el VPN conseguimos, y es bastante complicado acceder a las noticias, es bastante complicado acceder al traductor, al GPS, o sea, estamos bastante desconectados en ese sentido.
No entiendo perfectamente, pero esto qué quiere decir, o sea, ¿qué se supone que puede pasar a partir de ahora?
A ver, ¿qué se supone que puede pasar? Pues lo que la gente quiera conseguir. O sea, esto es lo que te quería explicar antes que hemos cortado la llamada. Cuando nosotros llegamos a Isfahan, lo que te decía, yo soy youtuber, ¿vale? Y llevo siempre mi cámara con mi micro encima para grabar, porque voy haciendo blogs y bueno, poco que voy haciendo. En Irán es bastante complicado, primero, grabar con tranquilidad, y segundo, tener una cámara con micrófono. Si llevas una cámara solo para hacer fotos, no pasa nada, pero cuando ellos ven un micrófono, pues la historia se complica. ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando estábamos en Isfahan, fue justo cuando empezaron las manifestaciones por Mahsa, cuando falleció. Y nosotros estábamos en un museo de la música, y cuando salimos nos encontramos lleno con una manifestación. Claro, nosotros no teníamos ni idea, o sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y de repente llegó una chica, se me acercó y me dijo, oye, te lo digo por tu seguridad, pero te tenemos que esconder. O sea, no puedes ir con esta cámara y con este micrófono por la calle, porque te va a ver la policía. Primero, te van a romper la cámara, no van a preguntar, y segundo, te van a llevar presa. Entonces, claro, yo, lógicamente, hablando mal, me cagué de miedo. Entonces nos metimos en una tienda, compramos una mochila, desmonté la cámara, el micro, y me llevaron corriendo a un taxi, y me fui para mi camión. Y bueno, yo ahí, pues lógicamente es donde tuve más miedo, y dije, incluso haciendo turismo en la ciudad me puede pasar esto, prefiero pirarme, ¿sabes? Exacto. Entonces decidí irme al desierto, aislarme hasta que las cosas se tranquilizaran un poco. ¿Qué pasa? Que en el camino al desierto cortaron internet. Entonces, desde este día, que hace ya un mes y una semana, nosotros hemos tenido cortes de internet diarios. En el sentido, yo durante una semana no me he podido comunicar con mi familia en España. ¿Sabes? Imagínate, para mi madre, lo que es saber que su hija está en Irán, una revolución, y que no sabes, es que no han, mi madre no sabía que había cortado internet, porque al principio, claro, cortaron internet, las noticias no salían de aquí. Y claro, fue horrible, ¿sabes? Porque claro, tú no sabes si es que han cortado internet o es que han detenido a tu hija por cualquier cosa, porque puede ser, porque es día que yo estaba en la manifestación, la he detenido tranquilamente. Y aquí, como te digo, no se andan con tonterías, hay bastante gente que está detenida, entre ellos bastantes turistas, y aquí no preguntan, o sea, te cogen y luego ya te juzgan, ¿sabes? Y bueno, pues
sí, entiendo.
En ese sentido un poco de angustia, sobre todo al principio, porque no sabes lo que te puede pasar. Entonces,
Sí, perdona, continúa.
Lo que yo he sentido, yo publico cosas en mi Instagram, publico cosas en mi YouTube, y pues desde que ha pasado esto he dejado básicamente de publicar porque tengo miedo. Aquí
nos
hay mucha censura.
¿Nos dirías tu Twitter y tu Instagram, por si acaso alguno de nuestros oyentes quiere echarle un vistazo?
A ver, la verdad es que ahora mismo no estoy publicando porque tengo miedo. Y porque sabes lo que ellos pueden dar como una ofensa hacia ellos o no. Estoy publicando cosas que no tienen nada que ver con todo esto, porque sí que conozco a gente que han publicado cosas y ahora están detenidos. Entonces yo no me quiero arriesgar, porque al final yo lo único que tengo es mi libertad, ¿sabes? Pero sí, mi Instagram y mi YouTube es lo mismo nombre, se llama Wandering Trotters.
Perfecto. Y de hecho también estás en Facebook, exacto.
Sí. Lo uso menos, la verdad, porque es la plataforma de las tres que uso menos. Lo tengo un poco vinculado a Instagram. Bueno. Pero sí, lo que más uso es Instagram y YouTube. Intento documentar todo el viaje. Instagram lo hago en inglés mayoritariamente, las stories no. Y YouTube lo hago todo en español.
Una curiosidad que, bueno, dos cosas que me gustaría comentar. Una, la curiosidad, ¿no? De ¿qué te llevó o qué os llevó a Irán?
Pues la verdad es que yo tenía muchas, muchas ganas de venir desde hace muchos años. Medio Oriente es un viaje que tenía muchas ganas de hacer. La verdad que no te puedo decir exactamente una razón, es porque soy muy curiosa y cuando la gente te habla de un sitio tienes varias opiniones, porque claro, tienes la opinión de los media, ¿no? Y de la tele que dicen que Irán e Irak son países peligrosos. Uh-huh. Y luego tienes la opinión de otros viajeros que dicen, no, por favor, si son los países más maravillosos que he estado viajando. Y claro, cuando tienes opiniones diversas en ese sentido, pues a mí me dio la curiosidad y yo Exacto. quería jugar.
Porque... Quieres comprobarlo, ¿no? Porque a ver qué es verdad y qué es mentira.
Y cuando estás aquí, es verdad que ahora es una situación extrema y que es cierto que en algún momento sí que tengo miedo, pero sinceramente volvería a Irán, pero sin pensarlo dos veces. De hecho, o sea, te estoy diciendo todo esto, la visa de turista normal son 3 meses, yo ya los he cumplido. He pedido visa para 3 meses más. O sea, me está encantando. Igualmente, si en algunas circunstancias he podido tener miedo y me siento angustiada, pero la verdad que este país de verdad merece mucho, mucho la pena descubrirlo.
Está bien saberlo. Entonces, otra cosa que me llama la atención es que, por una parte es eso, ¿no? Choca mucho que, por una parte, tanta hospitalidad, tan buen trato por la gente de calle y tal, y por otra que se den situaciones tan extremas que se conviertan en peligrosas y que den miedo, ¿no?
Yo no tengo miedo de ciudad a pie, yo tengo miedo de lo que es
el gobierno. Evidentemente, exactamente.
Cuando yo ya me he aprendido esto, porque son muchos, muchos años que viajo y viajo de a pie, no viajo en hoteles, yo viajo, ¿sabes? Viajo en caravana, uh-huh. O sea, viajo en mi van y es diferente cuando viajas así porque me gusta mezclarme con los locales y aprender de su cultura y de su vida y cómo viven, ¿no? Uh-huh. Y de estos años de viaje yo he aprendido que tienes que diferenciar en un país muy mucho lo que es el ciudadano de a pie y el gobierno. Porque al final, incluso nosotros en Europa, pues lógicamente no vas a estar 100% de acuerdo con tu gobierno. Cuando más te vas alejando de países que son como un gobierno mucho más estable y más, ¿cómo vamos a decir? Es que no quiero decir una palabra mal.
No, ¿vale? Siéntete pero, completamente libre, de verdad, di lo que tengas que decir, no te preocupes.
Menos dictatoriales, quiero decir, ¿sabes? Perfecto. Donde hay más democracia, Exacto. pues... tienes que diferenciarlo mucho más, porque yo te puedo decir que la mayoría de las personas con las que yo puedo estar comunicando aquí están completamente en contra de este régimen. Entonces, no puedes juzgar por lo que sea un gobierno a lo que es la población en general, porque no es una opinión mayoritaria. O sea, la mayoría de la gente aquí no le gusta lo que está viviendo y se sienten... La gente aquí me pregunta, ¿por qué vienes a Irán? Si Irán es una mierda. Y yo digo, pero que no, hombre, que no. ¿Sabes? Me da mucha lástima en ese sentido de decir, pero que no, que vuestro país es increíble. Pero claro, ellos lo ven como que tienen un gobierno que no vale para nada y que no les identifica. Entonces no se sienten bien con su país, ¿no?
Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? En el final.
Totalmente. Claro. Este país es muy... es como tiene esas dos partes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pienso que pasa en todos. En Irak también me sorprendió mucho cómo la gente era y cómo luego lo vemos nosotros, ¿no? La verdad uh-huh. es que pienso que hay que diferenciar lo que es el gobierno con lo que es...
Uh-huh. Oye, una pregunta que me gustaría hacerte también es en relación con la mujer, ¿no? Porque en los medios de comunicación sí que es verdad que la tenemos como que está muy maltratada en este país, por ejemplo en Irán. ¿Por tus viajes o por lo que has podido ver, están así o no?
Te juro, cada vez que voy metiéndome más en los temas más miedo me da hablarte porque no he querido hablar de nada y es como que desde que he llegado a Irán me siento muy censurada porque es el miedo ese a que pase cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad es que, a ver, no te voy a engañar. Lógicamente las mujeres no están tratadas como en Europa, pero igualmente no veo... Es que es un tema difícil. Es que, yo como mujer sí que es verdad que en alguna vez me he sentido como... Yo soy una mujer muy libre, soy una mujer muy independiente, entonces yo conduzco mi camión, yo, ¿sabes? Hago mis Bien. Cosas y la gente aquí, pues, hay veces que sí que alguna persona me dice, ay, ¿tu marido dónde está? Y a veces no quieren hablar conmigo, quieren hablar con mi marido, ¿sabes?
Entiendo.
Y claro, a mí eso me dice, no, pero es que yo no tengo marido, habla conmigo, ¿sabes? O sea, no, a mí me da rabia, ¿sabes? Y hay algunos gestos por algunas personas que sí que te dan pie a pensar que sí que es verdad que la mujer está infravalorada en esta sociedad. Pero luego, cuando, como te digo, cuando vas con el ciudadano de a pie, las mujeres tienen mucho poder. O sea, quiero decir, las mujeres son las dueñas de la casa, del dinero y...
Quienes administran, ¿no? Al final.
Sí. ¿Sabes? Es como las dos. Es que, como te digo, es como una... Cuando llegas a Irán, tú ves una cosa, o sea, vienes con una idea y cuando te mezclas de verdad con lo que es la población, es completamente... otra diferente. Pero claro, yo me tengo que cubrir y, ¿sabes? O sea, la mujer totalmente. Tiene muchas restricciones. O sea, por ejemplo, yo siendo mujer no puedo bailar, no puedo cantar en la calle, no puedo ir descubierta, no puedo conducir una moto. Hay muchas restricciones para lo que es la mujer que sí que la hace inferior. Pero luego al final, cuando tú lo ves... ¿sabes? 100%, pues al final no es tan así. Pero sí que es verdad que lo que es la sociedad y lo que es el gobierno quiere aplastar a lo que es la mujer. O sea, eso ya. Seguro. Uh-huh. Y a mí me da muchísima pena que desde que estoy aquí, sobre todo desde que ha pasado este incidente con Masha, y bueno, no solo ella, sino que han muerto bastantes otras mujeres en manifestaciones, a mí me paran chicas de 14 años por la calle para pedirme que sea su voz. Y a mí se me parte el alma. Que ellos
te encantaría, o sea, hacerlo, pero no puedes hacerlo, evidentemente.
Lo haré, o sea, lo haré cuando salga de aquí, lógicamente, bueno, y por eso te estoy hablando, porque me gustaría que se supiera la realidad de este país. Exacto. Pero a mí se me parte el alma, porque son niñas, o sea, al final son niñas de 14 años que lo único que deberían de pensar es en cómo se van a hacer una trenza o qué medias se van a poner. Y
por
están...
ejemplo.
O sea, tú imagínate que la gente que se está manifestando, la mayoría de la gente que se está manifestando a día de hoy, no tienen más de 16 años. O sea, son los niños en la escuela que se están manifestando contra el régimen porque no quieren ese futuro. Tú imagínate con 14 años darte cuenta de que tú no quieres vivir así.
Madre mía.
Es muy fuerte.
Pues sí, totalmente.
Y a mí se me rompe el corazón. O sea, estoy disfrutando mucho de este viaje, pero también me está haciendo muy humilde. Me está haciendo darme cuenta de la suerte que tenemos como ciudadanos europeos de poder elegir, de poder ser como queremos ser. De poder vivir libres, tranquilos y sin censura, de poder decir lo que queremos y saber que no va a pasar nada.
Exacto.
Aquí te tienes que andar de verdad con mil ojos. O sea, yo nunca me he sentido así, yo soy una persona muy libre y desde que estoy aquí no me siento así, ¿sabes?
Ya, te corta mucho las alas, evidentemente.
Muchísimo.
Pues Mia Astropovic, muchísimas gracias por tus palabras, por ponerte en peligro para nosotros, así que, y bueno, espero que disfrutes muchísimo de ese viaje, que seguro que estás aprendiendo muchísimo también, y nada, sí. Un abrazo bien fuerte y mil gracias, de verdad.
Vale. Muchas gracias a vosotros, gracias por darle la voz a Irán, porque de verdad que esta gente se lo merece y sobre todo que lo necesita.
Gracias a ti por hablarnos y por expresar tu testimonio. Muchísimas gracias.
De nada, gracias. Felipe, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Després d'escoltar la Mia, ara escoltarem el Xavi Muñoz Corrales.
Hola.
Hola, bona tarda. Xavi Corrales?
Sí.
Bona tarda, com estàs?
Bé, Muñoz Corrales.
Muñoz Corrales, vete al revés.
Sí.
Vaya, doncs Xavi Muñoz Corrales. Perfecte. Bé, Xavi, moltes gràcies per atendre'ns i bé, a veure què ens pots explicar, bé? Vale? En primer lloc, quin vincle i quina relació tens amb l'Iran?
La relació que tinc a Miran és cultural, perquè m'agrada la història, m'agrada la música, els pobles d'Orient, i em vaig trobar que dins del món oriental que solem conèixer com el món àrab, resulta que també està el món i l'univers de la cultura persa. Llavors vaig descobrir amb la història i la cultura i la música que moltes coses que nosaltres associem a la cultura dels àrabs, doncs resulta que ve dels perses. Llavors vas tenir que profunditzar amb aquest tema perquè no, hi havia moltes coses que no entenia o que generalitzava.
Clar, perquè tu portes molt de temps a l'Iran o portes poc? Com estàs?
Bé, ara estic a Barcelona i, bueno, el tema d'Iran, doncs vaig estudiar turisme fa 8 anys. Uh-huh. I sempre que teníem ocasió de tenir que parlar d'algun país, doncs a mi em cridava molt l'atenció Iran, volia ampliar els meus coneixements, tot el que estigués relacionat amb la cultura persa, ja fos el menjar, la gastronomia, l'arquitectura, doncs sempre aprofitava per parlar d'aquest país. Igual que tenia companys de classe doncs, que parlaven d'Itàlia o de Japó, doncs clar, jo sempre escollia Iran.
Clar, però entenc que has estat allà alguna vegada, no? Vull dir, has fet algun viatge o com?
Sí, fa uns 7 anys o així vaig anar per primer cop, vaig estar a Isfahan, vaig estar treballant en un hotel i vaig estar allà doncs, el temps màxim que es pot estar, que són uns 30 dies, i bueno, doncs vaig fer les pràctiques allà, perquè tenien que fer estudiant turisme unes pràctiques i jo vaig decidir que les volia fer allà, parlant amb persones que bueno, ja estan aquí també a Espanya, i bueno, i va ser l'excusa perfecta doncs, per poder conèixer aquesta cultura.
I com era l'experiència? Explica'ns una mica les primeres sensacions, l'estada allà, era com tu esperaves, va ser millor? Com... Explica'ns.
Doncs, home, va ser una mica, clar, primer t'imagines que tot això serà com a les pel·lícules o com t'ho pinten els documentals i allà doncs, veus gent que està vivint, normal, que els carrers són com els de qualsevol ciutat, i en principi doncs sembla que tot està bé. El que passa és que trobes algunes coses doncs que sí que veus que no estàs a Occident, no? Estàs a Orient, hi han moltes llums de colors pels carrers, i aquí això només ho fem als Nadals, a mi és que m'agrada molt això, i bueno, quan veus les lletres aràbigues, no? Les típiques de... Bueno, allà parlen persa, però les lletres poden semblar que són iguals, no ho són, però... hi ha petits detalls que notes que no estàs aquí, no? Però detalls positius, vull parlar-te de...
Sí.
Que és, la gent és molt amable, el ciutadà iraní té un cor que no li cap a casa seva, la gent et saluda, tothom et dona la benvinguda, si tens qualsevol problema t'ajuden, i tot això doncs contrasta força amb el que diuen els mitjans de comunicació.
Amb la imatge que tenim de l'Iran, clar. Vaja, em m'ha sorprès molt això de les llums de colors. Això té algun significat especial o...?
Bueno, en Àsia, les ciutats, doncs...
Sí.
Li agrada que vagin... Tenen un sentit de la decoració que potser aquí ja s'ha perdut.
Ja. Yeah.
No sé, no és per cap festa ni res, però és que ja, clar, com estem acostumats aquí a posar llumetes de colors només per Nadal... o per alguna festa, i allà és sempre, no? I sembla que tots els dies siguin especials, no? Això crea una màgia per la nit que, bueno...
Sí.
Aquests detalls aquí no els trobes, no? Només els veus a l'estiu o per les platges, així, però no d'una manera tan gran com allà, no? M'imagino que a Corea o a Japó o a Xina també pot ser que hi hagi això.
D'acord, em pensava que començaries a explicar, doncs, no sé, que doncs, no sé si com per exemple, com ara no, doncs, la situació de les dones, etc. I veig que no, que tot el que dius és força positiu, no? Em sorprèn. Vull dir, no és una crítica, sinó al contrari. Moltes vegades és això, estem acostumats a la informació que ens arriba dels mitjans de comunicació que directament ens ho creiem i no hi contrastem informació, no? Si haguessis de descriure la situació social de fa 7 anys, que és quan hi vas estar, com la descriuries?
Com la descriuria quan vaig estar jo o, sí. O com està ara?
No, et vull fer les dues preguntes, però primer començarem fa 7 anys, si et sembla.
Sí. Bueno, fa 7 anys estava com ara, és a dir...
Vale.
Si una ciutat amb gent normal, saps el que vull dir? És que és clar. Ens parlen de molts prejuïcis, de que tot allà és perillós i, bueno, potser et pots trobar la policia que va, pues, va uniformada com si fossin militars. Això pues, no t'ho trobes aquí, per exemple.
Ja impressiona, sí. Clar, impressiona molt,
clar,
evidentment.
Sí, clar. Veus allà la policia que porta rifles i de que, ostres, això només
t'ho trobes... Què està passant, no, aquí, clar.
Sí. Però no passa res, és a dir, això només t'ho trobes aquí als aeroports quan hi ha una situació d'alerta màxima, no? Però tu pensa que la situació a qualsevol país de l'Orient, sigui el més segur del món, doncs té que garantir una protecció a la ciutadania. Clar. I, és clar, les coses es poden complicar... Es poden complicar a qualsevol lloc, vull dir,
sí.
Però allà, doncs, dona més presència, això.
Exacte. Per tant, és una mica més com una mesura dissuasòria enfront al que pugui venir o el que pugui passar. T'entenc perfectament. D'acord. Clar, ara et preguntaré per la situació de la dona, perquè la informació que ens arriba aquí, o el que tinc fins ara, no, és doncs, que és bastant, bastant nefasta. Posarem, per exemple, ja sé que és molt tòpic, no? Però el cas de la Mahsa Amini, que, bueno, que es diu que va morir pel fet de no portar ben posat el vel, i després han hagut altres veus que diuen que no, que va ser després, que li va agafar no sé què. Què n'hem de creure tot plegat?
Bé, doncs, el primer que hem d'entendre és que hi ha gent per a tot, i, bueno, doncs hi trobaràs opinions de tot tipus. Hi ha persones que estan en contra del règim i després hi ha persones que estan a favor del règim. I clar, hi ha moltíssimes persones, tant per un costat com per l'altre. I els mitjans de comunicació l'únic que ens estan dient és aquesta part que està en sofriment constant per la repressió o simplement perquè no els agrada aquest tipus de govern. I, clar, doncs és com és contrari al règim, no, és l'única llum que projecten els mitjans de comunicació és el que parlen aquestes persones, no? Però per una altra banda, doncs hi ha una incomprensió i un desconeixement total a l'altra cara de la lluna, que seria la cara oculta, no? Que seria la part més conservadora, més ultraortodoxa, perquè és clar, ells també són persones i tenen els seus punts de vista.
Clar.
Llavors, és complicat parlar d'això perquè, és clar, cadascú té la seva opinió i, bueno, la situació, si no t'agrada una cosa i te l'has d'aguantar 40 anys, doncs això ja va picant.
Clar, però, per exemple, em vull referir jo, és cert que el paper de la dona o les dones tenen una, per exemple, l'accés a l'educació molt limitat, l'accés als llocs de treball gairebé inexistents, el seu paper en la societat molt, molt, molt restringit i limitat, han d'estar seguint sempre unes normes molt, molt, diguem, restrictives que els homes no tenen. Això és cert o no cert?
Bueno, a nivell d'educació no hi ha cap problema perquè la majoria de dones, la majoria de persones que estudien a Iran, hi ha més dones que homes a les universitats.
Ah, vaja.
Sí. Això són coses que no diuen, no? I bueno, si comparem en tots els països musulmans que hi ha en aquesta àrea d'Orient Mitjà, on més drets té la dona és a Iran.
Que curiós.
Això pot sonar una mica així, perquè és clar, no, només parlem d'Iran i si estem parlant d'Aràbia Saudí, per exemple, o si tinguéssim que parlar de Qatar, que li fan molt bona publicitat, doncs allà la situació és encara pitjor, perquè la dona no té veu. Mentre que a l'Iran sí que és veritat que la dona, doncs, si fins i tot turista, si entres en un mausoleu, un centre de pelegrinatge religiós, doncs sí que t'has de tapar perquè és un lloc de molt de respecte on està conservada la tradició.
Ja,
llavors, el tema del vel també és molt ambigu, perquè hi ha tanta gent que no saps tampoc si et tocarà o no tocarà. El que sí que és veritat és que has de portar un vel a Iran, siguis una dona d'allà o siguis estrangera, és obligatori. però jo tinc que dir una cosa com home, no? Jo no tinc l'obligació de portar res al cap, però quan jo vaig estar a Isfahan, que vaig estar pel mes de juny, feia una calor allà insuportable i tenia que portar alguna cosa al cap igualment. És a dir, jo portava una tovallola al cap i per cobrir-me el coll, perquè el portava cremat, i després portava la gorra.
Ja.
És un cas potser particular el meu, però a Iran has de portar...
Bueno, escolta, sí, t'entenc.
Has de portar alguna cosa al cap, sí o sí, a l'estiu perquè fa calor i a l'hivern perquè fa més fred encara que aquí.
Vaja.
A ser un país muntanyós, també molt, estan els Montes Zagros, o també són és una meseta amb muntanyes de 3.000 metres d'altitud.
O sigui, fa fred també, ens entenem, sí, perfectament.
Sí. Uh-huh. No és la imatge que ens han venut d'un desert on fa... No, és a dir, desert sí, està el desert salat, que és enorme i no hi ha població, però, esclar, tu pensa que Iran és un país... que té, és tres cops més gran que Espanya.
Vale, d'acord, també entenc doncs, que al ser tan gran hi haurà més diferències, hi haurà més varietat absolutament de tot, d'opinions, bueno, de tot.
Sí.
Però jo, el que vaig, o sigui, perdona que insisteixi, però sí, perquè quedi clar, el cas de la Mahsa Amini,
sí.
És cert, no?, que la van matar perquè no portàvem posat el vel, o no?
Bueno, és que no... Clar, els mitjans de comunicació iranís es van comprometre, el president també del país va dir, li farem una autòpsia i veurem el que passa. Jo he vist les gravacions i es veia que estava la dona en un tribunal i que caia a terra.
Sí, això ho hem vist tots. El que no hem vist és si és veritat que abans la van apallissar o què van fer amb ella. Això és el que, aquesta informació és el que no tenim.
Home, aquesta informació tampoc la tinc jo.
No, clar, però vull dir, imagino que, no sé, d'alguna manera tindràs més informació que nosaltres i sabràs justificar-la més, no? Potser. O estàs igual que nosaltres, entenc.
Home, estic igual. El vale. Que passa és que jo conec les dues versions de la història.
Vale, doncs llavors, les dues versions. Tu amb quina t'hi quedaries? Mullat, va.
Doncs jo estic pensant que, bueno, per un costat, Iran està pagant una mica el preu, no?, per tenir una població reprimida amb l'arribada d'aquest nou president.
Sí.
I és clar, doncs, una societat quan més reprimida la tens, doncs després tindràs uns disturbis que seran més forts.
Clar. Més rebel·lions, evidentment.
Sí. I per l'altre costat, doncs, la població també hauria de comprendre que, aunque estigui en contra del règim, és el seu règim i si perdessin o si veritablement volguessin aquesta llibertat de la que tant estan parlant, pensa que totes les potències occidentals estan esperant que caigui aquest règim, sigui una dictadura o no, això no importa en aquest sentit, en el sentit de la seguretat, perquè estan esperant per ficar-li les grapes i tornar a prendre-li tots els recursos que tant ha costat a aquest país poder independitzar-se i nacionalitzar el petroli. Això ja ho demostra la història.
Ahir has dit molt, clar.
Sí. Sí, també sí, clar, és que jo entenc, per això et dic, que comprenc els dos punts de vista. Però seria interessant preguntar-se als que parlen de que volen la llibertat, quina classe de llibertat és la que estan buscant a largo plazo?
I a què els compromet aquesta llibertat? Perquè la llibertat sempre té un preu, també, evidentment.
Exacte, sí, exactament. Sí.
Vale.
Exactament.
Vale, doncs mira, canvia una mica de cas perquè també tenim a l'escaladora iraní Elnaz Rekavi, que va competir també sense res del cap, i després ho va justificar dient que no sabia que anava a participar, o sigui, que participaria tant d'hora que pensava que era com una prova, i després sí que va dir que se li havia caigut. Això és por? És veritat? Què és això? Com ho veus tu?
Bé, doncs... penso que aquesta dona és molt intel·ligent perquè, per un costat, es vol solidaritzar amb la gent que està en contra del règim, però per un altre costat, doncs, també pensa en la seva família, que està allà, i no pot tampoc posicionar-se. És a dir, hi ha allà un camí del mig, no? Hi ha una partida d'escacs molt, molt interessant, que és el que tenen que jugar ara mateix els perses. que, yeah, que són mestres, amb els escacs.
Ja, yeah, totalment. Per tant, cal dir el que es pensa, però d'una forma, d'una manera que et salvis una mica la pell, per dir-ho així, clar.
Sí, has de complaure a tothom.
Exacte.
Has de complaure a tothom. Això és algo que els perses ho saben fer molt bé, perquè històricament, tu pensa que Iran és un país Pèrsia, l'antiga Pèrsia, molt castigada per les guerres, per conqueridors, i clar, s'ho tenien que menjar amb patates, els àrabs, els turcs, els mongols, els tàrtars, i tenien que aguantar els governants que eren estrangers. I com els aguantaven? Amb astúcia, no amb... perquè no podien enfrontar-se amb els poderosos en aquell moment. I com ho feien? Amb diplomàcia, amb protocol, amb bones paraules, que això encara segueix funcionant i està molt vigent encara el llenguatge protocolari a Iran.
D'acord, exacte. Parlant de llenguatge, hi ha un titular que ens diu: la justícia iraní processa 516 persones per participar en protestes contra el règim. Quatre dels acusats enfronten càrrecs per enemistat amb Déu, entre cometes, que es castiguen amb pena de mort o l'amputació de membres. Què en penses d'això?
Doncs... Sí, aquestes quatre persones que estan condemnades a mort segurament serà perquè han tingut un... En la meva opinió, potser estic equivocat, però a mi ja d'entrada m'estranya que hi hagin 200 o no sé quantes persones has dit.
516,
vale, diu el titular. 516.
És del país, per si de cas. Sí. No, o sigui, no s'ha inventat, vull dir.
Sí. Sí, sí. No, però clar, però d'aquestes 500 persones que només hi hagin dos o quatre que estiguin condemnades a mort, això vol dir que han comès més crims o que tenen antecedents o que han fet coses molt greus.
Sí, clar, però aquí diu càrrecs per enemistat amb Déu.
Sí.
No hi ha res més, diguem... O sigui, és una enemistat, no és res, no són fets objectius, per dir-ho així, no? O no sé jo com interpretar-ho, però... Clar, és que diu enemistat amb Déu, entre cometes.
Sí, però no concreta. No,
només diu això.
Clar, clar.
Potser també no ens ho volen dir exactament, no? Però...
Sí, sí. Clar, és que jo... A veure, què entenem per enemistat amb Déu? O sigui, estem parlant de teologia, estem parlant de coses que ja aquí doncs ja sonen molt antigues, però ja està molt vigent. Allà està la xaria, que està molt més forta, i bueno, doncs, quan estem parlant de pecats, estem parlant de coses que són molt fortes. Estem parlant, per exemple, podria dir una cosa que a Iran és pena de mort, és traficar amb drogues, per exemple, o estar compartint imatges o vídeos pornogràfics. Això sí que està penalitzat amb mort. Llavors, aquestes persones que estan condemnades a mort és perquè han fet alguna cosa d'una gravetat immensa. Però també tenim que tenir present que molts detinguts que han hagut recentment a Iran, el govern els ha indultat.
Indultat.
Sí.
Sí, sí. Per tant, això d'enemistat amb Déu pot ser com una mena de paraigua sota el qual hi ha diferents coses més amagades que potser no ens estan dient, no? Vols dir, suposo.
Sí, o potser clar, aquestes persones tenen antecedents que han practicat la sodomia o alguna cosa així i no concreta, no? Per dir-ho d'alguna manera. Això sí que seria greu dins de la teologia i aquestes històries.
Ja, t'entenc. Vale, doncs Xavi, si et sembla, et faré una altra pregunta que no té res a veure, però sí, sé que tens algun altre tipus de relació amb l'Iran. Una vena més artística, no? Ens expliques una mica?
Sí, tinc un canal, ja vaig obrir fa uns 5 anys, que es diu Espacio Persa, està a YouTube i també està a iVoox, i doncs faig com documentals o reflexions parlant... L'objectiu és donar a conèixer la cultura d'Iran, la cultura persa.
Això està
perquè
molt
és una cultura desconeguda, és com un forat negre que hi ha allà i ningú sap ben bé el que passa, no? Coneixem molt bé la cultura de la Xina, ens parlen dels tibetans, ens parlen de Japó, ens parlen de la Índia, però què passa amb Pèrsia? És una cultura que, a més, és més a prop a la nostra.
Exacte.
Perquè tot el que arribava de la Índia o de la Xina, amb la ruta de la seda, tenia que passar per Pèrsia, sí o sí. Hi ha moltes coses que m'ha agradat d'ells, amb paraules, tradicions, hi ha un fotimer de coses que tenim d'ells i no les sabem. Llavors, la meva tasca consisteix en explicar aquestes curiositats i donar a conèixer la cultura de la mateixa manera que la vaig conèixer jo, que és musicalment.
Anda, això està molt bé. Explica't.
Sí, doncs la música és una forma fantàstica d'entendre altres cultures. Uh-huh. I bueno, doncs vaig anar a un concert de música persa a Barcelona, el primer em sembla que va ser fa 9 anys o així, i vaig conèixer un instrument persa que es deia setar, que és com un llaüt petit que té una capsa de ressonància del tamany d'una poma i està lligat a un màstil. Llavors vaig sentir aquest instrument, em va sonar molt exòtic, em va sonar molt interessant i bueno, em vaig comprar un. Vaig conèixer aquesta persona, es va convertir en el meu professor i vaig estar aprenent doncs, música persa. Les partitures... Sí, jo que no sabia música i em poso amb la música persa que no sabia menys encara, no? Però ja em va dir el professor de no cal que tinguis nocions bàsiques de música clàssica, ni res, pots començar amb la persa, no? De molt totes bé. Formes, jo ja venia de percussions.
Venia o sigui, alguna experiència ja tenies, molt bé.
Sí, sí. Experiències amb la música oriental, amb percussions, però em vaig posar a fons amb la música iraní perquè té uns ritmes i unes melodies que són molt interessants. Pots simular un so que sigui xinès, després també pot sonar més tipus flamenco, més tipus àrab, més tipus de la Índia, no? I la raó de ser de tot això, el més interessant és que l'origen de les guitarres ve d'Iran.
Ah, sí?
Sí, ve de Pèrsia, no? El tambur, que és una mica més gran que el setar, té forma de pera, i amb aquest instrument que té uns 5.000 anys, doncs va anar evolucionant i bueno, amb les conquestes d'àrabs es veu que van treure el llaüt. El llaüt el van treure sí. De Pèrsia. Es tocava la cort allà a l'alta edat mitjana i amb les creuades i tot això doncs es veu que va arribar aquí a la península Ibèrica. Estem parlant de l'edat mitjana.
Que
I després el renaixement es va posar de moda.
Veus que bé? No en tenia sí. Idea. Crec que ja sé que posarem de curiositats, potser que. Perfecte. Però tu, o sigui, llavors tu produeixes música també, no? Pel que entenc.
Sí. Sí, porto 8 anys tocant aquests instruments i doncs fa uns anys ja vaig començar a... Bueno, em gravo, estic improvisant perquè l'art de la improvisació a la música persa és molt important. La música persa és molt solista, llavors no cal una banda de molts músics, no? Ja ho pots fer tu sol amb un setar, ja pots defensar i bé, doncs m'estic gravant, cada cop vaig millorant la qualitat de l'àudio i bueno, doncs ja tinc, ara sortirà el segon àlbum que tinc fet, que està dedicat a la música kurda, que bueno, hi ha una població molt important de kurds a l'Iran. I estic tocant aquest instrument també que el tinc, que és el tambur, que és l'antepassat de les guitarres i és una música molt espiritual, de relaxació, mística i bueno, doncs serveix per relaxar-te, per fer meditació, però també per cantar música folklòrica, tradicional i bueno, és un univers tot això de la
doncs
música.
Aquesta música l'hem de deixar conèixer als nostres oients. Ja, sí. ja ens la passaràs i ja la posarem al programa, evidentment. Sí. Doncs, Xavi, no sé si tens alguna cosa més a afegir.
No, el que tinc... No? Sí, que la gent, que sí, que jo animo a les persones a que visitin Iran, a que visitin uns dels països amb el percentatge d'hospitalitat més gran del món i que el món es divideix en dues classes de persones, les que han visitat Iran i les que no. Les que han visitat Iran et parlen d'una forma i els que no et parlen d'una altra.
O sigui, el que fa el desconeixement, no? Al final també, el que dius.
Sí, sí.
Que fort.
I fins i tot més còmode encara pots visitar qualsevol blog d'una persona que hagi viatjat molt pel món i això ho poses al Google, viajar a Iran o el que vulguis i veuràs com parlen aquestes persones que han estat allà i que han viscut i que cadascú ha tingut una experiència d'hospitalitat immensa. Trobaràs la diferència llavors de com parlen els mitjans de comunicació perquè tenim que tenir present una cosa. Una cosa són els governants i una altra cosa són les persones que estan visquent allà.
Totalment d'acord.
Llavors, les persones són, ja digue, tenen un cor que no els hi cap a la porta. I clar, això contrasta molt, eh? Contrasta.
Doncs Xavi, amb aquest missatge tan positiu i tan engrescador, et tornem a donar les gràcies i una abraçada ben forta. Mil gràcies i fins ben aviat.
De res, gràcies a vosaltres. Un plaer haver poder col·laborar tant en la vostra emissora.
Moltes gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé. Cuida't.
Adéu.
Doncs després d'escoltar tant la Mia com el Xavi, no sé quina sensació teniu, però com a mínim sí que podem dir que no és tot tal i com se'ns pinta en molts mitjans de comunicació. Dit això, i amb les dates assenyalades que estem vivint, no vull dir que ens hagi de fer por tot allò que ens venen certs mitjans, però sí que estaria bé fer una mica de reflexió i potser no empassar-nos-ho tot a la primera. També m'agradaria fer referència a una de les músiques que estàvem escoltant, que es diu Fuga de Setar, que és creada i composada pel mateix Xavi Muñoz que heu sentit fa uns momentets. Doncs res, dit això, només dues coses per acabar. La primera és que l'especial sobre l'Iran no s'acaba aquí, sinó que continuarem perquè tenim més entrevistes i molt interessants. I la segona, que només desitjar-vos un molt bon vespre a Tots Sants i molt bona nit. Thank you.